Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La Festa Major de Sant Cugat se celebrarà del 26 al 29 de juny amb novetats destacades i una programació pensada per a tots els públics. Una de les principals novetats d'enguany és la venda anticipada de la samarreta oficial de la Festa Major, que es podrà encarregar fins al 12 de juny a través del col·lectiu Enxarxada, tant en línia com presencialment a la botiga del carrer Cellers. Els preus són de 12,50 € per a infants i de 15 per a adults, i serà imprescindible fer el pagament per avançat. Les comandes es podran recollir entre el 10 i el 26 de juny, i durant els dies de Festa Major també hi haurà una parada amb samarretes a la venda a la plaça d'Octavià. Una Festa Major que comptarà com a caps de cartell amb la Ludwig Band, Al·lèrgiques al Pol·len i Fades també, Grisso i Flashy Ice Cream. També hi està confirmat que actuarà The Mortimers el divendres 27 de juny. Pel que fa al concurs de arrossos, enguany s'eixampla el nombre de participants fins de 270 paelles, 10 més que l'any passat. Les inscripcions seran del 19 al 24 de maig al web de l'organització, la Penya dels Amics, els Veterans i la Regalèssia. L'Ajuntament signarà un conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'empresa municipal Promusa per implantar a la ciutat la plataforma SPRO, una eina tecnològica que facilita el control i l'ús dels espais d'aparcament reservats a la distribució urbana de mercaderies. La plataforma, que ja funciona gairebé una quinzena de ciutats de l'Àrea Metropolitana, permet als transportistes utilitzar una aplicació mòbil per localitzar les places disponibles, validar l'estacionament i abonar les taxes corresponents. L'Ajuntament ha aprovat una concessió administrativa per impulsar la creació d'una xarxa pública de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi. La concessió preveu la instal·lació, el manteniment i l'explotació d'un total de 180 places equipades amb estacions de recàrrega repartides en diversos vials i en un aparcament municipal. El projecte es divideix en 4 lots. Els 3 primers inclouen 36 ubicacions, cadascun amb 4 places de recàrrega, mentre que el quart lot concentra 36 places a l'aparcament del carrer de Narcís Monturiol, al costat de la ITV. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 13 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Mulgó, Toni Ramon i Oriol Coromina. Tot seguit, el periodista Joan Garcia ens desgranarà la situació de l'esport santcugatenc, que es troba a un pas de l'èxit. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del 7A. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència, sabrem què explica un estudi sobre la contaminació de microplàstics a les platges catalanes. Ho farem amb el Pau Vázquez. I per acabar, l'Espai d'Entitats, rebrem la plataforma Sant Cugat Creix, que l'any passat va arribar al 10è aniversari. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts i mig del punt de les 10 del matí, el magazín comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el Pacte Nacional per la Llengua, que se signarà finalment aquest dimarts al Parlament. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Mulgó, veí de Sant Cugat i company durant molts anys d'aquesta casa, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, i l'Oriol Coromina, tècnic de so i també company de la casa, en aquest cas, en aquest moments. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Anem a posar una mica de context a l'audiència. El Pacte Nacional per la Llengua signarà finalment avui, aquest dimarts. La iniciativa tirarà endavant amb el vistiplau i la firma del PSC, Esquerra i els Comuns, però es quedaran al marge a la resta de partits del Parlament, incloent-hi Junts i la CUP, que van reclamar el canvi de polítiques si es volia la seva signatura al pacte. En canvi, entitats com Òmnium, Plataforma per la Llengua o els sindicats majoritaris sí que participaran de la iniciativa, que va prendre protagonisme després de ser un dels compromisos que el president Salvador Illa va assolir en els pactes per la seva investidura i que ja és hereu del govern d'Aragonès. Comencem un xic pel principi. Com valoreu la signatura d'aquest Pacte Nacional per la Llengua? No sé si creieu que arriba en el moment oportú o potser que fa tard, no? Perquè les últimes dades que tenim i els últims informes que parlen de la salut de la llengua catalana al país, bé, com a mínim posen sobre la taula que hi ha cert retrocés i que caldria caminar si volem mantenir, doncs, l'idioma propi de Catalunya, que és el català.
Bé, arriba tard, claríssimament. No tant pels resultats dels últims informes, estudis, etc., sinó perquè hem perdut molt temps, fins i tot abans d'aquests estudis, deixant-nos avançar per tot un audiovisual, unes plataformes, etc., doncs que deixaven el català com a llengua de tercera divisió, no? I al final, això que ens costa tant als catalans de posar-nos d'acord i posar-nos a la feina, no? Ens agrada com molt llepar-nos les ferides, i ens ha costat massa arribar a un document que té un acord majoritari, no direm allò total, però sí majoritari. Per tant, el que hem de fer és posar-nos a treballar, canviar el xip, fer el català útil, fer el català des de tots els esforços per la formació i l'educació, però el català obligatòria en tots els àmbits, i que no passin coses com les que el pla anava desgranant, i que ara, si de cas, en anirem mm-hmm. parlant, però arriba tard, claríssimament.
I esteu d'acord, Jordi Oriol?
Jo personalment sí, estic d'acord, tot. I encara hi afegiria una cosa, i és que els propis catalans hem de ser conscients de que usem nosaltres la llengua o ho tenim fatal.
Militància, vols dir mantenir la llengua,
tant,
no? Quan una persona se'ns adreça en castellà, mantenint-nos ferms en el català.
Exactament. Aquest sentiment de que tu estàs en un lloc en què es parla en castellà o es parla amb el que sigui, i que no et fa falta fer cap més pas, això és un retrocés, per mi, molt important.
De fet, ahir teníem a l'espai de nouvinguts la Joan Lane, que és una ciutadana britànica que fa 8 anys que és a la ciutat, està estudiant per treure's el nivell seu de suficiència, i ella, de fet, demanava als santcugatencs i les santcugatenques que, si us plau, que mantinguessin el català, no? Perquè ella fa aquest acte. De fet, quan residia a Edimburg es va posar a estudiar català perquè havia passat una temporada anterior a Barcelona i va decidir estudiar català quan era a Edimburg, perquè va veure que potser havia deixat passar l'oportunitat d'aprendre el català quan vivia aquí, i un cop ha tornat i està fent aquí la seva vida amb la seva família, doncs demanava això, no?, els santcugatencs i les santcugatenques, que si us plau, encara que ella no tingui un semblant català, no?, i que tingui cert accent quan el parla, i potser alguna dificultat i menys fluïdesa, que si us plau, que no li canviessin el castellà, perquè si no, no hi ha manera, una persona que està aprenent el català i que el vol aprendre, a poder-lo practicar i parlar-lo habitualment. Oriol, que no t'he deixat intervenir per preguntar-te si el pacte arriba quan oportunament o arriba tard.
Amb el que han dit els companys, sí que arriba tard, està clar. I a mi el que igual em fa llàstima és que no s'hagin pogut posar d'acord tots els grups de la política catalana per poder fer un front més fort contra el castellà.
De fet, el pacte per la immersió lingüística sempre havia tingut, no, el consens de tots els grups, incloent el Partit Popular, i sembla que aquest pacte arriba, sí que té una majoria, però arriba més mancat de suport, tenint en compte que partits catalanistes com són Junts i la CUP doncs han trobat certes escletxes que els fan no participar en aquest pacte. Els partits de l'extrema dreta evidentment no hi són, i tampoc hi és el Partit Popular, que anteriors pactes com el de la immersió lingüística doncs sí que hi era. El pacte compta amb un pressupost de 255 milions d'euros per al primer any per impulsar el català. A vegades fa difícil valorar aquestes xifres, no?, en pressupostos com són els pressupostos de la Generalitat, però no sé si creieu que són suficients.
Jo, sense saber quants diners es gasten en quins departaments, clar, jo veig 255 milions i són molts milions. No sé quants es destinen, per exemple, al Departament de Salut, quants milions es gasten, suposo que són bastants més. Però, bueno, no sé, si són suficients, està bé. Si són masses, pues malament, no sé.
Bueno, això ho veurem quan es faci l'avaluació, no?, que es calcula cap al 2030. A veure, més o menys, a mi també se'm fa difícil, de poder calcular si és suficient o no. El que sí que m'he anat mirant és a on es destinaran aquests recursos. Hi ha una aportació important a l'escola per les aules d'acollida lingüística.
Seran 100 milions d'aquests 255.
Exacte, i per tant, que la base d'aquests futurs parlants estigui garantida és un pas, no? O sigui que nois i noies que no tenen el català com a la seva llengua materna, que poden haver vingut de viure de fora, etc., doncs tinguin una molt bona base en llengua catalana, més enllà de les classes de català, eh? Vull dir que tinguin aquest reforç, perquè no només servirà per la llengua catalana, servirà per la resta de disciplines i assignatures que es donguin en llengua catalana. Per tant, això benvingut sigui, crec que es notarà més enllà de la llengua. Després, millorar l'assignació econòmica del consorci. Aquí jo hi tindria algun pro, o sigui, segurament està bé, però vigilem també a vegades, quan fem aquests plans, quan fem aquestes inversions, a on les destinem. O sigui, intentem ser el màxim eficients possibles, el més pràctic possible, no? O sigui, que realment no generem estructura, sinó que generem servei. I servei vol dir acabar amb les llistes d'espera que tenim en aquests moments per aprendre llengua catalana. Vull dir que hi ha gent que té la voluntat d'aprendre llengua catalana. Que el consorci compti amb el gran teixit associatiu que té aquest país, disposat a fer accions per afavorir aquest ús social del català. Dic això, i l'entitat que jo represento, que és l'Ateneu, té un conveni amb el consorci i podem donar la titulació oficial de la U, però estaria molt bé poder anar tirant amb nivells superiors des d'entitats com la nostra, perquè un cop tens els alumnes a casa, per entendre'ns, han trencat el gel en un espai, s'ho han fet seu, per tant és molt més fàcil que si els derivem cap al consorci, que és el que fem sempre, evidentment, però cap al camí perdem gent, no? I per tant, aquesta gent que ja té la voluntat, que ja ha trobat el seu espai, busquem fórmules de que puguin tirar endavant, no? I després, l'audiovisual, el videojoc, el lleure, l'oci, o sigui, hem de tenir cultura en català, hem de tenir videojocs en català, encara que no ens agradi, hem de tenir plataformes en català, etc. O sigui, és importantíssim que els joves trobin el català com una llengua, si tu vols, i perdoneu l'expressió, guai i divertida. O sigui, no, no podem deixar-la només en l'àmbit acadèmic, sinó que en tots aquests àmbits també hi ha de ser. Podríem entrar, amb el que deia a l'inici, també amb les obligatorietats acompanyades doncs, d'una bona formació, de facilitats per aprendre aquesta llengua, però que no ens trobem que servidors públics, tots pensem en la salut quan diem això, no ens puguin atendre en català.
De fet, des del Col·legi de Metges de Barcelona, que la setmana passada vam poder-ne entrevistar el president de la delegació del Vallès Occidental, que és el Sant Cugatenc Jordi Esquirol, ens deia que un dels reptes que té el Col·legi de Metges de Barcelona és que els professionals que arriben a Catalunya puguin aprendre el català. No és una qüestió de voluntat, ens explicava el senyor Esquirol, sinó que no hi ha els recursos suficients per acompanyar aquests professionals per aprendre el català, i de fet des del col·legi estan treballant per poder posar més recursos a l'abast, doncs pel que deia el Toni, no? Doncs perquè tot professional sanitari pugui adreçar-se i pugui entendre els seus pacients catalanoparlants amb total normalitat.
No, ara que traieu el tema del sanitari, jo aquest 2025 he estat bastant a hospitals i tal, i el català està fatal. Sí, un de cada 5 metges està tenen en català, els altres 4 en castellà, que ja s'entén igual, eh? L'únic que igual també com a pacient catalanoparlant a vegades també és més fàcil explicar els teus problemes amb la teva llengua materna o paterna, el que sí, que no, que podem parlar en castellà perfectament, eh? Però a l'hora d'expressar-te, doncs igual es fa més fàcil si pots parlar en la teva llengua, i si veus que l'altra persona t'està entenent, no t'està fent cares rares, li has d'anar traduint algunes coses.
Sí. I amb això que tenim, de veure
que deies
català,
de la formació, també adaptar-la als horaris, no? O sigui, a vegades des de l'administració s'ofereixen uns horaris complicats, no? Per segons quins col·lectius, segons quins professionals. Doncs tenir cintura i oferir formacions doncs, en hores que no serien allò les prioritàries d'horari escolar, sí, però que facilitaries la vida a la gent que vol fer aquests cursos.
Sí. Fins i tot traslladar, no?, aquests cursos possiblement a centres mèdics, a hospitals, a centres d'atenció primària, des del Consorci per la Normalització Lingüística, el servei que tenim, el servei local que tenim aquí, per exemple, fan aquest exercici amb el món de l'hostaleria, no? Es fan doncs, grups per a les treballadors i les treballadores de l'hostaleria que treballen en uns horaris que fa difícil la conciliació, com deia el Toni, anar a cursos en horaris així oficials, doncs poder aprendre el català fora. Potser també s'hauria de posar el focus una mica més enllà d'aquests cursos que veiem, quan s'ofereixen que de seguida s'esgoten les places i que hi ha llargues cues per entrar al servei, com adaptar-los perquè tothom qui vulgui aprendre el català ho pugui fer, i ho pugui fer amb garanties. Sí. S'ha fixat l'horitzó, ho deia el Toni abans, del 2030 per avaluar l'efectivitat d'aquestes mesures. El pacte signarà a mitjans de 2025. No sé si creieu que aquests 5 anys d'horitzó són suficients per avaluar aquestes mesures, i quines s'haurien de prioritzar, no?, per garantir que el català recuperi efectivament aquesta presència social, educativa, i en el món de la sanitat, que puguem viure plenament el català. El Toni deia abans també, no?, els videojocs, l'oci, que a les plataformes...
Jo m'agradaria afegir un afegitó a el que hem dit abans, i és de que també hi ha una segona part de tota aquesta formació, de tot aquest moviment a favor del català, que ens ajuda sense ser massa conscients, i és el fet de que si el món de la salut es fa una programació ben feta, fem una segona feina, que és tot el diccionari, diguem-ho així, dels metges. És a dir, la ciència també té els noms en català. I aleshores jo, això és una segona feina que no es veu, però que fem, perquè si no acabarem tot traduint-ho al castellà, que és com ens arriba.
Bueno, i traduint-ho al castellà quan cada vegada la societat és més multilingüe. Vull dir que potser...
De fet, el castellà tampoc està guanyant per l'any.
Sí, l'error que cometem és pensar que aquella persona que tenim a davant, quan la veiem, una persona racialitzada, tantíssima gent canvia de llengua al castellà, com si aquella persona vingués d'algun lloc de parlar castellano o llatina, no? O sigui, també ens equivoquem amb això. Al final, la nostra és la llengua, és la que ha de ser, i sense que cadascú a casa seva, només faltaria parlar la que vulgui, però la d'ús comú ha de ser la pròpia. I per tant, no sé, pretendre o imaginar-te que el que tens a davant el castellà el sap, també és una mica agosarat, no? Uh-huh. I a més, bueno, formen part d'aquesta baixa autoestima dels catalans, no?, que portem més de 300 anys perdent guerres i, per tant, ens pensem que som de segona divisió, no? Llavors, aquí també empoderar la gent, jo crec que campanyes perquè la gent s'empoderi en la seva llengua, no canviï de llengua, evidentment siguis molt educat, però tu mantinguis la teva llengua i t'emportaràs grans sorpreses i després grans emprenyades, perquè ara que ja ho he aconseguit, m'ha costat, però ara que he aconseguit ja no el canvi de llengua, ostres, estar a comerços, mira, l'altre dia em va passar també amb un servei sanitari i sentir converses, ja no la meva sinó la gent del costat, infermera i pacient parlant-se en castellà, i al cap d'una estona els dos canvien al català, o sigui, els dos eren catalanoparlants, però a més, pels accents jo et diria que llengua materna de tots dos. Ostres, fem molt, una mica el ridícul també a vegades, o sigui, fem-nos un mirar també nosaltres mateixos, sí, i empoderem-nos.
I sorpreses, que de vegades tu em jutges una persona per l'aspecte i comences a parlar en castellà i resulta que està dominant el català tal com tu. Per què? Perquè ha anat a escola, perquè l'ha après, perquè en té ganes de fer-ho, i llavors dius, jo per què parlo en castellà? Ara?
I perquè, de fet, hi ha moltes persones racialitzades, que també haurien de parlar, que és això de ser racialitzat o no, doncs que són nascudes a Catalunya i que parlen doncs, el català com la seva llengua pròpia,
natural,
bàsicament,
exacte.
Perquè amb els moviments migratoris, la globalització, doncs, escolta, aquí hi ha gent d'orígens ben diversos, però que són catalans. El pacte l'han signat, ho dèiem al principi, el PSC, Esquerra, els Comuns, també hi ha les grans entitats que treballen per la llengua, com poden ser Òmnium i la Plataforma per la Llengua, però hi ha com dues grans absències, per dir-ho d'alguna manera, que serien Junts i la CUP, no?, que han quedat fora per discrepàncies amb la política lingüística del govern Illa i sobretot per aquesta sentència pendent del Tribunal Constitucional, no?, que obligaria que s'impartissin el 25% de les classes en castellà a les escoles catalanes. Què en penseu d'aquestes absències? No sé si creieu que es pot parlar de pacte de país, si tot i que hi ha una majoria, sí que hi ha un buit significatiu. No sé quina lectura en feu, no?, d'aquests posicionaments.
Jo, sense ser un expert, per mi hi ha un buit. Perquè, bueno, el pacte l'han firmat Junts, PSC...
Junts no.
Ai, Junts, perdó, Esquerra, PSC i Comuns. Un partit català, dos que també estan en tot l'estat. Per tant, sí, falten partits catalans, la majoria, de fet.
Sí, i a més el tema, vull dir, és clar, hem de superar lo del 25%, però clar, a veure com ho dius el món de la justícia, a veure com ho dius que tenim dret a fer-ho, perquè no, o sigui, no discriminem a ningú. Acaben els estudis coneixent les dues llengües i a veure on està el malbaratament, diguem-ho així, de lo que estem fent.
Sí, de fet, bueno, jo he anat a l'escola pública aquí a Sant Cugat sempre i encara que l'educació sigui en català en teoria, hi ha professors que fan les classes en castellà igualment. I això s'ha encugat. Jo crec que hi ha altres llocs de l'àrea metropolitana, sobretot, que el percentatge deu ser bastant més alt.
La intenció d'imposar aquest 25% és 100% política, no té cap raó lingüística ni acadèmica. I a més, companys, amics que són mestres o professors ho diuen, tant de bo fos un 25%. Val? Sí. Ara, no ho ha de ser, perquè si ja comencem al 25%,
no,
aquesta
acabarem.
Gent... assedegada d'espanyolitat no en tindrà prou. Començarem amb un 25 i vinga, anirem avançant, perquè no en tenen mai prou. Per tant, jo crec que no s'ha d'acceptar. I en tot cas, arguments acadèmics i lingüístics n'hi han suficients com perquè no s'hagi d'implantar aquest 25%. Amb el que deies del pacte, si és de país o no és de país, mira, no sé jo qui ho digui, sí que sap greu. Jo entenc que la CUP estava molt més lluny ja dels posicionaments inicials del pacte. Uh-huh. Junts, segurament no tant. Ara, moltes vegades també passa allò d'intentar anar a buscar la diferència i no la unitat. Fem-nos-ho mirar també, com deia a l'inici, també que s'ho facin mirar els tres partits independentistes perquè han perdut la majoria parlamentària, uh-huh. Potser per situacions com aquesta. I ara és l'excusa de la resposta a la sentència. però sí que aquest pacte està arribant tard, o sigui, ara la sentència ens diguéssim que ens enganxarà el toro, però aquest pacte ja s'hauria d'haver aprovat fa dies, setmanes i temps, eh? Però bé, no s'ha arribat. No ho sé, jo no acabo d'entendre aquest posicionament d'anar a buscar la diferència. Jo entenc, també puc entendre que el PSC no és l'alegria ni la garantia del manteniment del català, però en aquests moments estan governant i si els podem arrossegar a la màxim compromís amb la llengua, doncs arrosseguem-los. El PSC a govern, perdó, el PSC a l'oposició, no tindria cap necessitat de recolzar un pacte d'aquest tipus. Doncs aprofitem la benentesa i el dia que tornin a tenir la majoria al Parlament de Catalunya els partits indepes, perdó, independentistes, que facin millor el pacte. O sigui, no sé per què no ens podem posar a treballar. O sigui, m'agradaria saber de totes les accions que recull el pacte amb quines no estarien d'acord.
Més que res, la línia aquesta vermella, no? del compliment de la sentència, però clar, per ara és una sentència que no hi és.
No.
No sabem ni quan arribarà ni com arribarà. Intuïm que arribarà malament, però no ho sabem.
Segur.
I escolta, val més tenir una base cohesionada per fer-hi front que no ja estar tirant-nos els plats pel cap, doncs perquè hi som, no hi som, o perquè hi deixem de ser, no?
La implicació de les grans entitats que treballen per la llengua, Òmnium, Plataforma per la Llengua, pot compensar d'alguna manera aquesta absència de Junts i la CUP? Al final és fer aquests equilibris. Possiblement aquest pacte no és el pacte que agrada al 100% al 100% dels seus signants, dels seus subscriptors. Ara bé, què pesa més, no? Avançar o aprofundir en la diferència i allò que no ens agrada, que sembla que és una mica la dinàmica dels partits ara per ara, no? Que fer aquestes línies vermelles que no permeten avançar, encara que sigui a poc a poc i de mica en mica, en diferents àmbits de la política de casa nostra.
Jo crec que aquestes associacions, la seva finalitat ja és la protecció del català. I amb això, jo crec que potser em valoren més el fet de que hi hagi un pacte signat que no el fet de perfeccionar-lo.
Un pacte que a més arriba, per ser optimistes, crec que no som gaire, sí, però que almenys arriba dotat de pressupost, que a vegades es fan pactes que es basen en voluntats i en acords, però que no però es doten no en pressupost, per
exactament.
Tant, a vegades de poc serveixen, més enllà de bones voluntats, oi?
I jo crec que sí, i a més, és dir, el pacte ara pot ser que estiguem una mica, doncs, cada un per la seva banda, o almenys alguns, però jo sempre tinc una... Sempre penso, i escolta'm, a veure, si hem arribat aquí, firmem això. I si d'aquí 3 mesos, d'aquí 3 anys, veiem que això es pot ampliar, ampliem-ho. Per què no podem reformar lleis? Per què no podem canviar criteris d'una cosa que hem signat? Coi, jo això no ho entenc.
Busquem titulars.
Exacte.
En general, tots, malauradament, eh? Vull
dir, de fet, des de Junts acusen el govern de voler el titular aquest, també, d'haver segut...
Sí, segurament, segurament hi ha part de raó, també. Acusacions
sempre.
A veure, la plataforma fa allò que en política es diu el sí crític, no?, perquè signarà el pacte, però ja diu que s'hauria d'anar més allà.
Que el vol més ambiciós.
D'acord, però ja hi és, i se n'ha i treballarà. A mi em preocuparia més que no hi fossin Òmnium i Plataforma que no hi siguin alguns partits, fins i tot si no hi fos Esquerra, no? Perquè al final la gent, les entitats, totes les associacions que es belluguen, ja no només Òmnium i Plataforma, sinó l'entorn d'Òmnium i Plataforma, si hi som, podran anar avançant. A més, abans que et preguntava si era un pacte de país o no, el seria o no seria alguns, quan electorat és de Junts, d'Esquerra, també de la CUP, són socis o voluntaris o participen en accions de la plataforma, d'Òmnium o d'altres entitats. O sigui, al final, segurament, a nivell de gent, de ser hi som. Ara...
Si es fes el referèndum, no?
Pel pacte del català, segurament sí. L'altre no ho sé. L'altre en aquests moments no ho sé. Però bé, és ser-hi i ser-hi des d'aquesta posició crítica, també. Remengar-se i endavant.
De fet, ara ho dèiem, Plataforma per la Llengua subscriu al pacte, però des del primer dia diu que aquest pacte no ha de ser més ambiciós, i un dels àmbits que assenyala és l'àmbit de la salut, on el pacte no garanteix el requisit lingüístic que ha sortit sobre la taula. I moltes altres vegades, quan parlem de l'estat del català, un dels sectors que surten sempre són l'educació i és la sanitat. Compartiu aquesta visió? Us preocupa una mica que la sanitat no s'hagi insistit des de la primera part d'aquest pacte per garantir o per posar més recursos, precisament com si s'ha fet a les aules, en aquest sector que és clau per al benestar de la societat? I no sé en quins altres àmbits també creieu que s'hauria d'anar invertint i posant recursos per fomentar el català. El Toni apuntava també al principi l'audiovisual, no? Al final nosaltres vivim i consumim audiovisual, consumim literatura, traduccions literàries, no només la literatura de casa nostra, la literatura universal. Si no la tenim en català, doncs no la podem llegir amb el nostre idioma propi. Quins altres sectors creieu que són prioritaris i que aquest pacte hauria de preocupar-se per nodrir de recursos?
Jo crec que tot el que sigui part pública, de servei públic, de funcionariat, de sanitat, de qualsevol sector, jo crec que en aquí s'hi hauria de posar un sentit de profunditat. Per el que ja lligo una miqueta amb el que he dit abans, és a dir, si tenim aquests sectors amb una manera de parlar, amb un llenguatge científic, amb un... Tot això és el que fa és fer viure tot el català, però no només el català de carrer, sinó tot el català. I aleshores jo això ho veig imprescindible. I que hi hagi suficients diners per fer-ho, em sembla, necessari, no que està molt bé, sinó que sigui necessari, i que els polítics també ens donguin exemple en el Parlament, a tot arreu, de parlar en català. No passa res per parlar en català.
Salvador Illa, quan estava a l'oposició, feia molts dels seus discursos en castellà al Parlament de Catalunya.
I altres.
Per això em dic que no són l'alegria ni la garantia, però bé, és el que tenim,
és el que ha votat la gent, no? Algun sector que creieu, videojoc, audiovisual...
No,
de fet, el 3CAT ja està fent una carta, una feina en aquest sector.
A veure, el 3CAT, és que la desaparició del Super 3...
Sí.
A veure, que hi ha gent que es pensa que és una tonteria. No ho és, cap, perquè estàvem perdent parlants de famílies catalanoparlants, o sigui, de la seva llengua materna, el català, perquè el seu consum audiovisual era en castellà, i això, si ho sumaves al joc del pati, i els exemples que tenien i els seus herois, doncs és un problema. Jo ho he vist a casa meva mateix, o sigui, des de l'aparició del 3CAT i aquest Super 3, que també és en plataforma, etc., que X3, no sé com es diu ara.
3XL o alguna cosa així.
No ho sé.
Sí.
Ostres, el canvi de consum de les estones que poden veure a la tele ha sigut increïble. Per tant, l'audiovisual és important, el cultural, el musical, etc., literatura, com deies, i després jo crec que tot l'àmbit d'atenció al públic. O sigui, parlem de la sanitat, parlem dels serveis socials, parlem dels serveis públics, però la restauració, hoteleria en general, hi hem de posar-hi la banya.
Sí. Ara que traia el tema del Super 3, he recordat que hi tinc bastants amics de la resta d'Espanya, que l'anime va arribar a Espanya, diria que...
Després del Super 3.
Exacte, hi ha molta gent que ho mirava en català, encara que no estiguessin a Catalunya, no sé com ho feien, però Bola de Drac, per exemple, és l'exemple més clar, que va arribar abans a Catalunya que la resta d'Espanya, i hi havia molta gent que ho mirava en català.
I la PM, el Polònia i el Cracòvia, que també es consumeixen més enllà de Catalunya, que són programes d'humor i de sàtira, que funcionen molt bé aquí i que fins i tot a la resta de l'estat espanyol. Oriol, Toni i Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Veurem a veure com va el debat parlamentari, tot i que ja té els suports necessaris per aprovar-se aquest pacte nacional per la llengua. Segur que ens seguirem sentint a parlar i a veure si es poden sumar altres forces més endavant fent els ajustos
que
s'acordin.
Que s'acordin, exacte.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Continuem el magazín Faves Contades i avui, òbviament, doncs, ens escoltem la veu d'un servidor de Joan Garcia per parlar del tema del dia. I el tema del dia és l'èxit de l'esport santcugatenc, que el té pràcticament a portes. Bé, de fet, aquest èxit ja l'han aconseguit, perquè avui ens acompanyen tres entrenadors de tres conjunts que aquest cap de setmana es juguen la fase d'ascens a diferents categories. Parlem del rugby Sant Cugat, que afronta la semifinal per pujar a divisió d'honor, màxima categoria estatal. Ho farà diumenge a 2:15 del migdia a Camp del Guernica, a partit únic. Ens acompanya el seu tècnic, el Martín García. Martín, molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Gràcies per apropar-te avui al magazín.
Un plaer estar acá.
Molt bé, i dins d'aquesta ronda també tenim un altre tècnic, que és el de l'handbol Sant Cugat, Arit Salvador. L'equip afronta la tercera fase d'ascens consecutiva a Divisió d'Honor Plata, segona categoria estatal, i ho farà per segon any com a campió del grup D de Primera Nacional. L'equip començarà a Còrdoba, aquesta competició, divendres, i tindrà com a rivals l'equip anfitrió, el Zamora i el Galdar Canari. Arit Salvador, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
I també, per acabar aquest cercle virtuós, tindrem l'altre entrenador d'un equip que juga aquest cap de setmana l'ascens a tercera FEB. És, en aquest cas, l'entrenador de la UESC, en Gavi Pallet, dissabte, semifinals a Mollet, davant el Montgat, i diumenge, esperem, que serà la final, diumenge a les 7 de la tarda, davant el guanyador entre el Lloret i el Cornellà. Gavi, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Molt bé, doncs ara ja tenim els tres entrenadors presentats en un dimarts on, òbviament, ells ja s'entrenen, fa algunes setmanes pensant en aquest partit o en aquesta fase d'ascens, però a ningú se li escapa que l'èxit doncs el tenen molt a prop, tot i que l'èxit ja és arribar on han arribat, amb equips amateurs, s'enfronten a rivals semiprofessionals i la veritat que té un mèrit important i destacat. Començarem pel tècnic del Rugby Sant Cugat, amb el Martín García. Martín, diumenge, 2:15 al migdia, camp de gespa natural, Guernica, País Basc, festa del rugby. Una afició que es desplaça amb un autocar sencer fins a Guernica. Millor impossible, no?, l'escenari.
Sí, la verdad que con muchas expectativas de ir a competir el domingo a Guernica. Es un partido que va a ser, la verdad, que muy duro. Seguramente en la semana llueva en el País Vasco, con lo cual va a ser un campo que va a estar pesado y complicado. Pero bueno, estamos preparados al 100% para ir a competir cada milisegundo, como decimos en la sesión de entrenamiento. Y después el resultado será el que será. Pero vamos con las mayores expectativas y bien preparados, tanto física, mental y técnicamente, ¿no?
¿Qué preocupa más? ¿L'equip rival o la gespa natural, l'ambient que es pugui generar al voltant del partit?
La realidad que intentamos hacer foco en lo que podemos controlar. Obviamente sabemos que va a ser un campo de césped natural, sabemos que va a ser un partido en el cual va a haber presión porque se juegan cosas importantes, pero hacemos mucho foco en generar que podamos controlar lo que está a nuestro alcance. Ese es el mayor, nuestra quizás mayor preocupación, hacer foco en lo que podemos controlar, y bueno, después el resultado será el que será, ¿no?
Parlem ara amb el tècnic de l'handbol Sant Cugat, amb l'Àritz Salvador. Bé, segona fase d'ascens que vius tu com a entrenador. L'any passat ho vas fer com a segon entrenador, aquest any com a primer entrenador. I bé, un equip que ja té experiència, serà la tercera fase d'ascens en alguns casos amb alguns jugadors. Bé, anar fins a Còrdoba amb bus, jugar divendres, jugar dissabte, jugar diumenge, davant rivals semiprofessionals. Tothom ha parlat a la prèvia i ho escoltàvem dels entrenadors, que era un grup molt igualat. Ventafocs, però que vigilin, no?
Evidentment. Jo crec que una cosa importantíssima que deia ara el meu company és nosaltres hem de centrar el que depèn de nosaltres. Evidentment tenim davant rivals que segurament entrenim més, que físicament són superiors, que alguns s'hi dediquen, que tenen més recursos, però penso que nosaltres podem jugar millor amb vol. Aleshores, volem fer valer això, el nostre talent i les nostres ganes de competir. No els hi deixarem fàcil, gens fàcil, i hauran de suar moltíssim si ens volen treure algun punt d'aquesta lligueta. I, evidentment, ho donarem absolutament tot fins als tres partits, fins al final.
Córdoba és l'anfitrió, amb qui ja us veu enfrontar l'any passat, Zamora i Galdar, i comentàvem abans, hi haurà un ambient important en un pavelló petit. No sé com ho valores, això.
Sí, a mi em va sorprendre que escollissin aquest pavelló, perquè, per començar, no té el nombre de localitats que ha de tenir un pavelló per celebrar unes fases d'ascens. Penso que serà un ambient molt dur, molt... l'afició local apreta moltíssim allà, l'acústica és molt dolenta, no ens sentirem, a la mateixa pista no ens sentirem, entre els jugadors, a la banqueta, ja ho portem treballant, evidentment, perquè puguem, ens puguem comunicar bé, amb tot i aquest soroll. Jo els insisteixo als jugadors que, tot i això, s'ha de gaudir d'aquests moments. A mi, com a jugador, els partits que més m'agradava jugar era on l'ambient era més infernal i més agressiu i més crispat, no? Jo ho gaudia, perquè era realment els partits on senties que t'estaves jugant coses importants i que l'altre equip realment volia guanyar el partit i tu volies... jo m'ho passava genial, no? I aquests moments s'han de gaudir. Les fases són experiències inolvidables pels jugadors. I el primer objectiu, seguríssim, és gaudir-les al màxim.
Parlem ara amb un altre entrenador, amb el de la UESC, el Gavi Payet. Unes semifinals per pujar a la tercera FEB, abans antiga Lliga EVA. La UESC va estar dues temporades ja a Lliga EVA, ha passat per diferents etapes per intentar assolir la permanència, patint, i aquest any doncs, l'equip que s'ha transformat a la segona volta. Semifinals, Montgat, a Mollet. Aquí hem de dir que és territori neutral, perquè cap dels quatre equips de la final a 4 té representant. Però, bé, heu anat de menys a més a la Lliga. Això us pot donar cert paper de favorit o no?
No sé si de favorit, però completament, no? És que nosaltres a la jornada 6 anàvem últims. I al final, a l'última jornada, ens hem ficat segons. O sigui, el millor resultat o la millor classificació a la Lliga l'hem assolit a l'última jornada, no? No sé si això ens pot donar favorits o no. Un dels equips més en forma, segur que sí. I, per tant, jo crec que com qualsevol dels quatre, però el respecte de la resta dels equips el tenim, 100%.
Preguntar-te sobre com arriba l'equip, ja ens ho has comentat, però sobre el rival, sobre el Montgat. Aquí, a Lliga regular, es va guanyar, allà es va perdre. Serveix de referència o us coneixeu tant que bé, haureu de focalitzar amb els vostres encerts i també estar atents al marge de millora?
Sí, la situació una mica que es dona en aquesta categoria és que al ser un sol grup i aquesta final a 4 és amb els mateixos equips amb els que ja hem jugat. Per tant, ens coneixem tots, moltíssim. Segur que tots tractarem de sorprendre, de canviar coses, d'intentar doncs portar una mica cap al nostre territori, però dependrà molt de nosaltres. Nosaltres creiem que ja vam fer un mal partit dels pocs que hem fet en aquesta segona volta i que tenim moltes eines per poder capgirar, no? I per poder portar el partit al nostre favor i treure'l.
Ara obrirem un torn, perquè no farem tota l'estona pregunta-resposta, sinó tenim la sort de gaudir de tres entrenadors que estan molt a prop d'assolir victòries i èxits per l'esport de casa nostra, i us volia llançar una pregunta a la taula. Si voleu, seguim en el mateix ordre, ara canviem, que comenci el Gavi, després anirem amb l'Àritz i amb el Martín. L'esport de Sant Cugat ara mateix viu un dels millors moments pel que fa a intentar col·locar-se a les màximes categories a nivell estatal. De fet, en femení tenim el rugby, tenim el pati hoquei, tenim el júnior. Vosaltres compartiu o veieu que la ciutat s'implica amb l'esport de Sant Cugat? Ho dic pel que fa a afició, pel que fa al vostre club, pel que fa a les administracions, o que, comparat amb altres ciutats que vosaltres coneixeu, el cas de Navàs, per exemple, que és una població molt petita en bàsquet, que farà fase d'ascens a segona FEB, faltaria algun ingredient més?
A veure, nosaltres, evidentment, ens centrem més en la part esportiva i nostra, no? Però sí que, si, no sé si és compartit amb la resta o no, però en el nostre cas sí que ens falta una mica de recolzament, no? A nivell d'afició, nosaltres fem tot el possible perquè la gent vingui. I, per exemple, un any com aquest, en el que l'equip juga bé, dona molt d'espectacle, és l'equip que fa més esmaixades, per exemple, per tenir tant diferència, molta diferència, no? És difícil una mica poder fer més. de la part que no depèn tant de nosaltres, com has comentat una mica a nivell d'administració, a nosaltres ens falta una mica de recolzament, perquè al final tenim el bàsquet, tenim el problema de les pistes, això ens condiciona moltíssim, perquè ens condiciona també a nivell d'horaris, i fa que ens falti una mica doncs aquest recolzament per poder ja no només intentar pujar o estar a categories superiors, sinó que crec per estar realment tenir un recolzament per assolir-te en aquestes categories, no? Per consolidar-te en aquestes categories i passar no només a ser un equip, sinó passar a ser un club o una ciutat que pugui realment pujar aquest esglaó.
Ara la pregunta és per l'Àritz. D'afició no crec que tinguis queixa, però...
No, jo crec que tenim la millor de la Lliga amb diferència. Mira, jo penso que comparteixo com el Gavi a dir que nosaltres ens hem de fixar en altres coses, no és la nostra feina, no? I tot i així sí que veig altres casos d'altres llocs d'Espanya on els clubs estan bastant més recolzats que aquí a nivell econòmic. Entenc que el context polític pugui ser diferent, aleshores no es pot comparar i jo no he tingut contacte directe amb l'Ajuntament, tampoc ho puc valorar. Sí que penso que si amb relativament pocs recursos uns esportistes amateurs estan aconseguint un nivell esportiu molt alt, això d'una banda penso que s'ha de premiar i d'altra banda penso que s'ha d'aprofitar aquesta embranzida treure en profit ara que les coses van bé. És a dir, si esportivament estem traient bons resultats, podem tenir més visibilitat, donar més visibilitat a Sant Cugat com a ciutat, no? Una ciutat esportiva que treu esportistes de molt alt nivell, penso que s'ha d'aprofitar i no s'ha de deixar perdre. Vés a saber si d'aquí uns anys estem pitjor, vés a saber. Doncs ara és el moment de fer valer això. Penso que amb molt poc esforç es poden millorar moltíssim les condicions pels clubs, no només per l'handbol, per tots els clubs, amb molt poc esforç. I és un tema de parlar i de que s'escoltin els clubs, de que l'Ajuntament s'escolti els clubs amb potser una miqueta més de carinyo. I ja està, i treballar junts per penso, alguna cosa que ha de ser de calaix, no? De que l'esport tingui el màxim de presència possible, fa una labor social importantíssima. Aleshores, que no ho deixin perdre, ara que penso que van molt bé i que hi ha èxits any rere any, que no ho deixin perdre i que ens escoltin els clubs, perquè penso que ens ho guanyem.
I Martín, la 16, l'afició sempre hi és, amb petards, animant, cridant darrere de les banquetes en aquell montícul que hi ha darrere de la Guinardera, i no sé com veus tu aquest tema de recolzament, d'ajudes, perquè clar, a la Divisió Honor tenim Barça i Sant Boiana, però déu-n'hi-do tot el que mouen, poden fitxar gent de fora, i no sé si el context del rugby Sant Cugat és bastant diferent.
Sí, quizás en línea con lo que comentaban aquí, hay otros equipos con mayores recursos y por parte obviamente de los ayuntamientos, creo que ahí es quizás una mejorar, y también un poco en relación a las instalaciones, si bien nosotros tenemos dos campos, tenemos mucha cantidad de socios y chicos y chicas jugando, y quizás también es una mejorar. Y lo que decía Aritz, me parece que estaría bueno generar más colaboraciones, ¿no? Entre los clubes o generar, entre los deportes, perdón, colaboraciones o jornadas en las cuales podamos compartir un poco cada uno de nuestros valores o aspectos importantes del juego específico de cada deporte. Me parece que eso podría estar bueno y que sea impulsado, obviamente, ¿no? Por el Ajuntamiento. Eso me parece una buena idea.
Molt bé, ara estem afrontant la recta final d'aquesta entrevista. Li donarem la paraula a l'Àritz, després anirem al Martín i acabarem amb el Gavi. I vull que completeu aquesta frase, que tanqueu ara els ulls, i si l'Àritz Salvador i l'handbol Sant Cugat pugessin a plata, què faríem?
Espero que celebrar-ho molt fort. I gaudir de l'experiència, que seria segur inoblidable per tots els jugadors.
I si anem més enllà, l'handbol Sant Cugat l'any vinent està a plata, què caldria fer?
Evidentment, per competir caldria segurament entrenar una miqueta més, i mirar una mica què volem ser, no? Què volem fer, si ens hi volem quedar, si volem tenir l'experiència i tornar a Primera Nacional. això potser no em pertoca a mi. Potser és un tema de què vol fer el club i cap a on vol tirar, que les dues decisions serien plenament respectables, evidentment.
Pel Gavi Payet, si la UES puja a tercera FEB...
Ho petarem. Bé, jo crec que encara ens queda marge per nosaltres per poder competir. És un projecte una mica per poder créixer. Sí que és cert que necessitem una mica aquest ascens per poder fer això.
I Martín García és un entrenador que sempre parla de competir al dia a dia. Vaig tenir aquí el capità i li vaig dir: home, sent argentí, el Cholo Simeone, i em va dir: ui, no s'identifica massa. I després diu: bé, no em vull ficar amb guerres. Diu: Scaloni a lo millor és més del seu perfil. Si el Rugby Sant Cugat pugés a Divisió d'Honor, hi ha alguna promesa que hagi fet el Martín García o no?
No, la realidad que sería algo obviamente histórico para el club y para Sant Cugat. Hacer foco en lo nuestro, entrenar lo máximo posible, estar fuertes, porque lógicamente una división más arriba, o sea, la preparación física es crucial y trascendental, y disfrutarlo, compitiendo.
Afrontem ja la recta final, ens resten pràcticament 3 minutets i mig per acabar, i no sé si, bé, esteu en el millor moment de la vostra petita història com a entrenadors. La pregunta és pel Gavi.
Doncs no m'he parat a pensar-hi. Crec que al final et carregues tot d'experiències molt positives i crec que aquesta és una més. Pensar que potser és la millor, tant de bo, o no, o potser tornem a repetir altres èxits. Jo crec que això és una cosa a valorar, doncs, una mica potser al final de la carrera, no? I encara queden molts anys.
Per l'Àritz, tot i la seva joventut, podem dir que és el moment més maco.
Sí, aviam, per mi és el primer any que sóc primer entrenador d'un sènior, i ja havia estat segon, però a mi m'agrada molt competir, i estem competint al màxim nivell, i és el que m'agrada, no? Evidentment ho estic gaudint. Penso com el Gavi, que aquestes coses valoren anys més tard i dius: allò eren els bons temps, no? Però no, ho estem gaudint molt, i sí, ara, fins ara, jo penso que és el més satisfactori com a primer entrenador.
I per acabar amb el Martín García, podem dir que és un dels millors moments de la teva carrera com a entrenador?
Bueno, ya hemos estado en esta situación el primer año en San Cugat, si bien es mi tercer año como entrenador principal del club. Sí, es un momento lindo que estamos viviendo, pero bueno, es también una semana más de las, o sea, en la cual vamos a disfrutar y aprovecharlo al máximo. Pero sí, la verdad que es especial, y la verdad que con muchas ganas, ¿no?, de encararlo.
Una curiositat, els tres, teniu algun vídeo motivacional, alguns fulls per posar al vestidor, o no cal?
Nosaltres anem amb un pla de partit dia a dia, i sempre sí que tractem de treure cada setmana una frase motivacional, a vegades arriba més o menys, però sí que és una cosa que fem per l'equip, però també fem per nosaltres com els entrenadors, no? Una mica un petit punt de reflexió.
Però la frase d'aquesta setmana la tens ja o no?
Sí, la frase d'aquesta setmana és aquí i ara.
Molt bé.
Doncs aquesta és la frase.
Àritz, tens alguna cosa preparada o no? O és sorpresa?
Si la tingués, no te la diria. És sorpresa.
És sorpresa.
Misma respuesta que Àritz.
Molt bé, ha quedat clar, eh? Alguna cosa hi haurà, no? El que no sabem, què serà. Molt bé, doncs Martín García, entrenador del primer equip del Rugby Sant Cugat masculí, molta sort aquest diumenge a 1:15 a Guernica, seguirem aquest partit, i tant de bo puguem anar a Madrid o puguem venir a Sant Cugat, això voldrà dir que esteu a la final, i tant de bo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vos, Joan.
Anem amb l'Àritz Salvador també, molta sort, us seguirem divendres, dissabte i diumenge a Còrdoba, i a la tercera diuen que va a la vençuda, esperem que així sigui, no?
Aviam, sí.
Molt bé, moltes gràcies per ser-hi. I finalment el Gavi Payet, dissabte a Mollet, 5 de la tarda, diumenge esperem també a Mollet, 7 de la tarda, i a veure si ja s'obre. En tot cas, la feina encara està per fer, I com has dit la frase aquesta?
Aquí i ara.
Doncs mira, aquí i ara nosaltres també ens acomiadem. Que vagi molt bé, Gavi, i gràcies per venir al programa.
A tu, Joan.
Doncs fins aquí aquest esport d'èxit santcugatenc, que està a les portes un cap de setmana impressional. Seguirem fil per randa des de Cugat Media, i ara continua el magazín Faves Contades amb la segona hora amb Carme Reverte, i ja saben que la informació esportiva també segueix a les xarxes socials i, evidentment, a cugat.cat/esports. Cap de setmana important, cap de setmana destacat per l'esport de casa nostra, i l'hem apropat amb tres entrenadors que s'hi juguen moltes coses, també el Sant Cugat femení de futbol per pujar a tercera federació. En tot cas, segueix la informació a cugat.cat. Que vagi molt bé i molt bon dimarts. Adéu-siau.